Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt?
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem d'acollir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Cinema Infants, el vostre programa sobre cinema i creació audiovisual. Molt benvinguts i benvingudes en aquest 17è programa de Cinema Infants. En el programa d'avui parlarem del projecte educatiu Barcelona Refugi en Curt, que desenvolupem conjuntament tres entitats, l'Associació Mitjans, de la qual Teleduca forma part, Edualter i So de Pau. Coneixerem fragments d'alguns dels 17 curtmetratges del catàleg. Al llarg del programa escoltarem veus i opinions de joves i d'infants que han participat en diverses sessions de cinefòrums presencials que hem dut a terme també a diferents escoles i centres educatius de la ciutat de Barcelona i a Badalona. Tindrem el plaer d'entrevistar l'Andreu Rosés, de l'entitat So de Pau i company del projecte, amb qui conversarem sobre com han estat les primeres etapes de Barcelona Refugi en Curt, quin és el paper que pretén complir en el món educatiu aquest projecte tant a la ciutat de Barcelona com en altres àrees. Tancarem el programa amb el reportatge de valoració de les sessions de Refugi en Curt a l'Institut La Riera de Badalona, en el marc del tercer cicle de cinema i drets humans que organitza l'Ajuntament de la ciutat veïna. Després de mesos de treball intens, a principis d'aquest complex any 2020, el mes de juny passat vam donar a conèixer amb molt d'èxit el projecte Barcelona Refugi en Curt. Tal com us hem avançat en començar el programa, aquest projecte és fruit de la col·laboració entre l'Associació Mitjans, Xarxa d'Educadors i Comunicadors, So de Pau i Edualter, i compta amb el suport de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta d'un recurs educatiu amb el qual busquem apropar l'alumnat de la ciutat a diverses realitats de les persones refugiades, especialment allò que passa a infants i joves. El nostre objectiu en aquest projecte és facilitar als centres educatius de Barcelona materials audiovisuals i didàctics mitjançant el web, escolteu, www.refugiencurt.org, per abordar temes com ara el refugi i l'asil, els desplaçaments a què es veu obligada a fer la població o les causes que els originen, sempre des d'una perspectiva que permet vivenciar els fets i empatitzar-hi encara que ens quedin una mica lluny. Les alumnes Clara, Ariadna i Mai de l'Escola Sant Medí del barri de Sants ens expliquen com han treballat el projecte a classe i què és el que els ha agradat més.
Doncs veure els curs i fer un text de comprensió del que hem entès, del que pensem, doncs em sembla que és una bona manera.
A mi m'ha semblat molt interessant el fet de veure tants curs i parlar dels refugiats i se'm va fer molt divertit quan vam fer el cinefòrum.
El que més m'ha agradat ha sigut veure els curts, bueno, perquè hem vist històries diferents i bueno, m'ha paregut molt entretingut.
La nostra experiència de treball en aquest i altres projectes educomunicatius ens demostra que l'audiovisual és una eina indispensable per generar empatia i obrir espais de diàleg per l'acció. Per això, amb Barcelona Refugi en Curt, apostem per peces breus, entre 3 i 20 minuts de durada, que relaten històries extremadament intenses i plenes de lectures. Us compartim ara, en aquest moment, un fragment d'un curtmetratge que es diu Carta Sasha. La Sasha viu no massa lluny de nosaltres, al mig del desert, al desert del Sàhara, Algèria. I ha hagut d'anar a viure perquè ella era saharaui i va haver de marxar de casa seva tota la seva família. Escoltem.
Yo soy africana. Soy una refugiada porque a mis abuelos y a mis padres los echaron por la fuerza de sus tierras. He oído en la televisión que tu padre es el hombre más poderoso del mundo y que una vez dijo que la vida no vale gran cosa si no se hace todo lo que se pueda por dejar a todos los niños un mundo mejor. ¿También se refería a los niños saharauis cuando dijo eso?
Una llàstima. Ella adreçava aquesta carta a la filla petita del Barack Obama. Ha passat el Barack Obama i els nens i les nenes saharauis segueixen al mig del desert del Sàhara. I un altre curtmetratge, Amal, que tenim també disponible aquest en català i en castellà. L'Amal és una nena siriana que també es veu empesa a haver de marxar de casa seva gairebé de la nit al dia.
El dia que vam sortir de casa no m'imaginava que no hi tornaria mai més. El barri era ple de pols i fum, però el que més em va cridar l'atenció no va ser les expressions ni els trets. Va ser el silenci de la gent.
Cada curtmetratge va acompanyat d'una fitxa didàctica amb informació complementària i un suggeriment d'activitat prèvia. Tots ells s'adrecen a un ventall ampli de nivells educatius que van des de cicle mitjà de primària fins a batxillerat i cicles formatius, passant doncs, també per l'educació secundària obligatòria i, sense oblidar mai, l'educació especialitzada. Per al professorat, que ens esteu escoltant, volem ressaltar que per tenir accés a tot aquest material només cal fer un pas molt petit. Registrar-se, sempre de manera gratuïta, al portal web del projecte. Us el tornem a recordar, eh? Apunteu, www.refugiencurt.org. Llavors, a part de que vosaltres us pugueu registrar, el que és també molt important és que llavors, una vegada us arriba el correu electrònic de retorn, doncs en el registre ja podreu sempre accedir a aquest web, d'acord? De moment, el recurs ofereix un catàleg, com us hem dit, de 17 curtmetratges que incorpora gèneres que van des de l'animació, la ficció, el documental i que estan realitzats en un bon grapat de països d'arreu del món. D'una banda, aborden la migració forçada, però també el refugi, és a dir, l'acollida, sempre des del punt de vista dels infants, dels adolescents, de joves i de famílies. D'aquesta manera, nocions abstractes com ara el marc jurídic internacional, la perspectiva dels drets humans i qüestions com ara les polítiques públiques per combatre les desigualtats arriben a l'alumnat d'una manera més clara i propera. Ara, per exemple, anem a un tema dels durs que tenim i que oferim en aquest catàleg, com és el curtmetratge A la frontera de Síria, que parla de les complicacions que sorgeixen a l'hora de voler portar la família cap aquí, cap a Europa, i com això de vegades es pot entrecreuar amb unes accions comercials una mica perilloses.
Més de 60.000 sirians es troben atrapats a Grècia. A més, milions de refugiats col·lapsen als països veïns de Síria i també truquen a la porta d'Europa. Davant d'aquesta situació, la Unió Europea ha adoptat una política securitària i manifesta que no serà possible acollir la totalitat dels demandants. De moment s'ha arribat a un compromís de quotes que permetria donar asil a 120.000 persones, unes quotes que encara avui no ha fet efectives gairebé cap dels estats membres de la Unió.
Aquesta és la qüestió. Quotes, fluxes, amunt, avall i les persones al mig de tot plegat. Però el més important, us deia que en aquest curtmetratge també parlem, també abordem una qüestió molt punyent com és el comerç d'armes i com això s'entrecreua, per desgràcia, amb la llibertat que hauríem de tenir les persones per poder-nos moure al llarg del planeta quan ho necessitem. En tots els curtmetratges, les temàtiques del refugi i de l'asil es presenten a través del testimoni dels i les protagonistes amb la finalitat d'afavorir l'empatia i la conscienciació sobre un dels grans drames del món actual. En el curtmetratge documental Plantar una llar, aquestes paraules del Samar, que és el protagonista, ens ho expliquen tot.
Es muy duro verte obligado a abandonar tu hogar. Solo quiero volver a mi país. Mi hijo tiene solo 10 meses. Nació entre conflictos y bombardeos. Nada es más importante que tu tierra natal. Por eso quiero volver. Quiero que los chicos vuelvan a su país. Quiero que puedan vivir en su tierra, que no sean personas extrañas en el exilio.
Ell parla d'un país com si el país fos llunyà i és allà al costat mateix. Ell ve de Dara, al sud de Síria, i ha hagut d'emigrar al nord de Jordània, perquè era l'única manera que tenia de salvar la seva família en aquell moment dels bombardejos a prop de casa seva. Dins de la selecció de curtmetratges que ofereix el projecte, hi ha 5 peces que pertanyen a la sèrie Seeking Refuge, Buscant refugi, produïda pel servei per a escoles de la BBC, que es diu Learning Zone. Aquests 5 relats són documentals animats on les que en el fons expliquen històries reals que prenen vida de la mà d'il·lustracions animades de creadors. Ara us convidem a escoltar fragments d'aquestes emotives històries i comencem per la Rachel. La Rachel arriba al Regne Unit procedent d'un país d'Euràsia perquè la seva família pateix persecució religiosa.
Fue la carta que lo cambió todo. Un simple trozo de papel cambió mi vida, otra vez. A las 6 de la mañana, unos hombres enormes, como monstruos, vinieron a nuestra casa. Nos pusieron en una camioneta y nos llevaron a un centro de detención. Estaba lleno de golpes, de portazos y de puertas cerradas. Había grandes paredes que no dejaban ver nada. Yo miraba hacia arriba de las paredes e imaginaba que podía volar y escapar. Me acuerdo de una vez que me cogía los barrotes y no podía creer que estuviera encerrada en una prisión del Reino Unido.
El somni d'Europa. En ells, cada personatge presenta el seu país d'origen, els conflictes que es donen en allà i el perquè de la seva fugida cap a l'exili. Comencem ara amb l'Ali, que va haver de fugir de l'Afganistan.
Había luchas y guerra por todos lados y el conflicto empezó a ir a más. Comenzaron a tomar las zonas buenas y a bombardearlas. A veces, cuando miraba por la ventana, me sentía bastante triste. Entonces, mi abuela decidió que debíamos ir a un sitio seguro en Europa. Cuando llegamos al aeropuerto, me acuerdo que dejaron pasar a mi abuela, después a mí, pero no a mi familia. Dijeron que no tenían pasaportes y tuvieron que quedarse atrás.
I del cas de l'Ali a l'Afganistan i aquesta dura separació a l'aeroport, passem al de la Julián. Ella vivia a Zimbabue.
Yo era muy pequeña cuando mi mamá me abandonó. Tenía 3 años y medio. No sé por qué me dejó. Alguien quería matarla, me parece. La gente de la iglesia a la que íbamos se hizo cargo de mí y me criaron. He aprendido a ser mi propia madre y mi propio padre, porque pensaba que no tenía ni padre ni madre.
La continuació de totes aquestes històries la deixem en l'aire, perquè així accediu en aquest fantàstic catàleg de curtmetratges Barcelona Refugi en Curt. També ens parlen alguns d'ells, just de la sèrie aquesta Seeking Refuge, ens parlen del xoc de començar una nova vida en un país desconegut i les diferents maneres d'afrontar les situacions viscudes que es porten a la motxilla i els reptes que hi ha al davant.
Los primeros días del cole fueron muy duros, no por los alumnos o profesores, sino por no saber nada. Era como si fuera un marginado. Y eso me asustaba mucho. Éramos muchos niños refugiados, pero al estar con otros niños en la escuela y en el centro en el que íbamos después de clase, fue de gran apoyo. Así que aunque los primeros meses fueron muy incómodos, Tener ese tipo de atmósfera a mi alrededor fue muy útil.
I del Navid, que ell venia de l'Iran i va arribar al Regne Unit també, perquè tota aquesta sèrie doncs, parla de casos d'acollida al Regne Unit, passem al Hamid. El Hamid venia de l'Àfrica, d'un país petit que de vegades no sabem ni que existeix, que es diu Eritrea.
En casa no hablamos de nuestra vida anterior. No hablamos de estas cosas. No hablamos de cosas tristes. Hablamos de cosas buenas. No mencionamos las cosas tristes. Nos comportamos como si nunca hubiera pasado.
Aquest és una de les fórmules, aquesta és una de les fórmules que tenen de vegades aquests infants, aquests nens i aquestes nenes per superar la situació que han viscut duríssima i per tirar endavant, no? Mirar cap endavant, no quedar-se enrere amb el patiment i amb el sofriment que han hagut d'aguantar de vegades sols i de vegades amb les seves famílies. Ara anem-nos a conèixer un altre tall de veu d'un altre personatge que també hi hem conegut abans, que és la Julián, des de Zimbabue.
¿Sabéis qué? Soy una luchadora y una superviviente. No importa todo lo que sufras o por lo que tengas que pasar, al final te aceptarán por ser quien eres.
Fortalesa. Fortalesa i ser nens i nenes enters, no? Per poder continuar amb la seva vida en un país nou. A més del material en línia que ofereix el web, des del projecte també posem a disposició dels centres educatius de la ciutat de Barcelona sessions de Cinefòrum dinamitzades de manera presencial. Aquesta activitat es pot adreçar a l'alumnat del nivell educatiu que cada centre consideri més adient. I els audiovisuals que es decideixen per cada sessió també se seleccionen en funció de l'edat de l'alumnat i de les temàtiques que es vulguin treballar. Amb tot això, els podem fer, evidentment, un acompanyament. De fet, motivem a tots els i les docents que ens estan escoltant que us poseu en contacte amb nosaltres per reservar una sessió. I aquí us donem un correu electrònic. Apunteu una altra vegada mitjans@pangea.org. Malgrat les restriccions actuals, en aquests primers mesos del curs escolar 2020-2021, que ara ja està començant a tombar cap al Nadal, hem realitzat cinefòrums en dos centres d'educació primària que van tenir un resultat molt i molt positiu. Van ser sessions carregades d'emocions i de reflexions profundes i encertades per part de l'alumnat, com ens ho demostren ara les paraules de la Martina i la Judit del Col·legi Sant Josep del barri de Gràcia.
Què et va portar participar en aquesta activitat?
Doncs em va portar molts sentiments tristos i que aquests nens, nenes i famílies necessiten ajuda.
Et posa molt a dintre dels sentiments perquè de veritat que em va agradar molt i m'ha agradat molt perquè nosaltres sapiguem que això és el fort que és i gràcies a Déu que nosaltres no ho tenim.
Aquesta tranquil·litat momentània, no? De saber que nosaltres estem millor. Ara escoltarem a la Clara, al Pablo i a l'Arnau de l'Escola Sant Medir que ens expliquen com ha canviat la seva opinió sobre les persones refugiades.
Us ha canviat alguna opinió o teniu un punt de vista diferent del tema de les migracions i dels refugiats?
Sí, perquè abans t'ho prenies una mica que ho veies per sobre i que pensaves, no sé, pobrets, però ara ho entens molt millor, perquè ara com has vist com la seva vida, doncs et sembla pitjor, molt pitjor.
Hem après moltes coses i que, per exemple, els nens refugiats, nosaltres, per exemple, pensàvem que els ajudaven i tot, però no, passen per moltes coses dolentes per tenir la llibertat.
Jo el que més he après i el que ha canviat del meu pensament és que jo abans pensava que aquesta gent venia aquí doncs per, no sé, doncs per fer coses que no estan ben fetes. I ara, a l'haver fet aquest projecte, he après i he canviat el meu pensament en sentit de no, ells no venen a fer això, ells el que venen és a demanar ajuda perquè ells no poden viure tranquils sense l'ajuda nostra.
Quedem-nos amb aquestes paraules de compassió de l'Arnau. Resulta molt interessant veure la naturalitat amb la qual els infants ens expliquen tot allò que han après amb les activitats realitzades i sobretot descobrir com s'han sentit en conèixer les difícils històries que ens acosten als i les protagonistes d'aquests curtmetratges. Ells i elles ens demostren que el sentiment d'empatia és clau a l'hora de generar un aprenentatge significatiu i això és justament un dels pilars en els quals es fonamenta aquest projecte, que tornem a recordar, es diu Barcelona Refugi en Curt. Ara la meva companya, la Matilde Molnar, que treballa en aquest projecte i a Teleduca, entrevistarà a l'Andreu Rosés, un company de projecte que ja us hem presentat abans, integrant de l'entitat So de Pau. Amb ell aprofundirem sobre com s'ha gestat i com s'està desenvolupant aquesta iniciativa. Això en breu.
Estàs escoltant Ràdio Fabra.
Como ya ha avanzado Karma, hoy nos acompaña telefónicamente nuestro compañero Andreu Rosés de la entidad So de Pau. Buenas tardes, Andreu. Bienvenido al programa Cinema Infants aquí en Radio Fabra y muchas gracias por poder dedicarnos este tiempo.
Hola, buenas tardes. Encantado de ser vosotras.
Muy bien. Para comenzar, nos gustaría que te presentes y que nos expliques cuál es tu papel en el proyecto.
Sí, como ya has dicho, yo formo parte de So de Pau, que es una de las entidades que lideren, diguem, el projecte de Barcelona Refugi en Curt. Jo, el meu paper és, a part de proveïdor una mica de contingut, és com a tallerista, no? Com a dinamitzador de certs tallers que ofereix el propi projecte.
Muy bien. Y para empezar a desgranar un poco los orígenes del proyecto, ¿podrías explicarnos cómo va a surgir la idea de Barcelona Refugi en Curt y qué es lo que aporta So de Pau al proyecto?
Una mica de forma natural, no? Per la naturalesa de les tres entitats que el van impulsar. D'una banda hi ha Teleduca, no? Que és una entitat que es porta molts anys portant cinema a les escoles, no? Fan una mena de curadors, no? De cinema, i no només això, sinó que organitzen des de fa anys tallers de producció de peces audiovisuals a les escoles. Això d'una banda. De l'altra, Edu Walter, que és una entitat que fa temps que també treballa proposant i dissenyant metodologies d'educació transformadora, i finalment a So de Pau, que ja fa anys, que és una entitat que també fa molts anys que roda i que en els darrers anys s'havia especialitzat en la difusió de cinemes àrabs i mediterrani a Catalunya. I llavors amb aquestes tres entitats només faltava, diguem, l'ingredient d'aquell ressò mediàtic que va tenir lloc quan, cap als vols del 2015, no? quan la qüestió del refugi es va posar sobre la taula. I arran d'aquest ressò, doncs van aquestes entitats que feia temps que treballaven amb això, no? Amb qüestions educatives del cinema, doncs, i que tenien material relacionat amb experiència de refugi, doncs van decidir, doncs, de fer alguna cosa per una mica contrarrestar i matisar tot el discurs més hegemònic, no? Que s'havia generat a nivell mediàtic, etc. Llavors, particularment So de Pau feia temps que tenia a les seves mans, diguem, una sèrie de curtmetratges produïts al Líban, per una entitat amiga, que és Beirut DC, que ja en aquell moment, el 2015, quan el nou boom, diguem, de la qüestió de refugi, doncs havia produït una sèrie de tallers on els joves refugiats sirians al Líban i també joves libanesos en situació de marginalitat, doncs havien après, diguem, les eines bàsiques per a la producció cinematogràfica. I a partir d'aquí havien treballat en una sèrie de curtmetratges parlant una mica de la seva realitat, del seu entorn, no? De maneres molt diferents, no? I força creatives. No? I això era una eina que l'entitat libanesa li servia, d'una banda, per com un exercici de resiliència, no? pels propis talleristes, no? Els permetia la producció visual, doncs, de veure des de diferents perspectives, d'analitzar-la, d'abordar-la a la seva pròpia realitat, i de l'altra també per sensibilitzar la pròpia societat libanesa, no? que en aquell moment les societats que en què hi havia, diguem, més refugiats de provinent de Síria, no? És un dels països que ha hagut d'acollir, diguem, més població siriana, evidentment.
Muy bien. ¿Y cómo definirías, para ti, en qué contribuye trabajar de manera colaborativa? con otras entidades a la hora de esto, de diseñar y desarrollar proyectos educativos como este?
Doncs, bueno, per moltes coses, no? Perquè bueno, la col·laboració sempre suma, no? Tot i que a vegades planteja certes dificultats, però sempre suma, i a més en aquest cas, diguem-ne, una suma evident d'experteses, no? De l'Educa, això, com he dit, no? Que portava molts anys ja, diguem, treballant amb el cinema a les escoles, i afinant aquesta mirada, Edu Walter, que també donant voltes al camp educatiu, i Sol a Pau, doncs, amb aquesta difusió de cinemes d'arts i aquestes connexions, no? Llavors, una, per començar, per una unió d'experteses, després, des de la mirada de Sol a Pau, que nosaltres teníem tot aquest material que he mencionat, però ens faltava, diguem, sistematitzar una proposta educativa, no ho havíem fet mai. Havíem anat, havíem organitzat tallers, havíem, fa anys que també organitzem cinefòrums, però no havíem mai sistematitzat, no? I clar, i amb aquesta unió doncs, ens ho ha permès, no? És un primer pas per...
Sí, sí. Es una forma de llevar adelante proyectos con una envergadura por ahí mucho más grande de la que solos podríamos
llevar. Claro, sí. Exacto, sí, sí.
¿Y cómo definirías tú el papel que buscamos que llegue a tener este proyecto en el mundo educativo de la ciudad de Barcelona?
Sí, yo creo que el proyecto es un punto de partida, ¿no? De momento el proyecto en aquel darrer año, ¿no? Que es el año de vida que ha tenido. Aquest projecte doncs, va muntar aquesta web on el professorat hi pot accedir previ inscripció i on s'hi trobarà doncs, una sèrie de curtmetratges seleccionats i amb unes fitxes i una orientació pedagògica. I més, a part de la web, també oferim la possibilitat d'organitzar, dinamitzacions, tallers a les pròpies escoles. No? Però això és el punt de partida. Nosaltres creiem que a Barcelona, diguem, realment aquest projecte hauria d'arribar a crear una espècie de xarxa, diguem, no? En el que s'inclués també el retorn del propi professorat i l'alumnat, no? Esperem que aquest projecte doncs, acabi sent això, no? Una xarxa on hi hagi complicitat. Evidentment, doncs nosaltres de moment llancem aquest ordegó i llavors l'ideal és esperar una resposta i poder créixer a partir d'aquí, no? O sigui que el sistema educatiu barceloní, diguem que diguem, està cridat a participar-hi, no?
Sí.
I en termes més generals també per posar el nostre element de sobre a construir ciutadania crítica, no? Que és, en aquest cas particular de la qüestió del refugi, doncs és tan necessària, no? Ja ho va ser quan el boom mediàtic, com deia, del 2015, però ara que ha caigut en l'oblit, doncs, no? Doncs es va portar aquest granet de sorra.
Sí, como que esperamos que tenga un poco la presencia que este tema se merece, ¿no? En las escuelas y en el mundo educativo, ¿no? Y que empiece a ser como, que, bueno, que nos gustaría, ¿no? Que se transforme en un proyecto cotidiano al alcance ahí, que esté ahí el recurso siempre disponible para que los profesores puedan aprovecharlo, ¿no?
Claro, evidentemente, sí, muy, muy bendito, sí, que allí, que, ¿no? Así que caiga y la vida transversal, ¿no? El sistema educativo, ¿no? Que no necessàriament, diguem, és això, no? O sigui, l'aparició satèl·lit d'un taller X en un moment concret, sinó que realment s'integri, no? Uh-huh. Una part de l'utilitat. Sí.
I com valoraries tu estos primeros meses de Barcelona Refugi en Curt?
Doncs molt, molt positivament, malgrat les dificultats, no? Malgrat la situació de la pandèmia. Recordo quan vam presentar, no? Que dubtàvem, quan ens tocava fer la presentació del projecte, no? Fer-ho públic justament enmig de les dificultats de la pandèmia, no? Aquesta primavera passada, i dubtàvem, no? Dubtàvem perquè sabíem positivament que el professorat ho estava passant malament, que tenia molta feina acumulada, que havia de lidiar amb realitats molt complicades, però igualment bueno, vam decidir llançar-ho i la resposta va ser brutal, no? I això ens va ser... No? Hi va haver molta demanda, alguna d'aquestes demandes va haver de posposar per raons evidents, però la resposta va ser molt positiva, o sigui que...
Sí. Sí. Y según tu experiencia profesional, ¿cómo crees que el cine ayuda a trabajar, para una educación por la justicia global?
Sí, eso en primer plano, porque potser no todo, pero podemos decir que el cine tiene una capacidad de inmersión brutal, ¿no? Que yo no sé si otras expresiones artísticas pueden tener, digamos, ¿no? O sea, una capacidad gairebé misteriosa d'endinsar, no? El aquí l'observador, diguem, en unes realitats, en unes, no? O sigui, diguin, realitats o ficcions que són molt fortes i que això és un, diguem, és un material que serveix molt per treballar, per exemple, l'empatia. No? O sigui, el cinema té una capacitat brutal de generar situacions que activen l'empatia. No? I això és un dels primers elements. No? I llavors, segurament també, perquè el cinema, no tot el cinema, o sigui, el cinema ha treballat, o sigui, nosaltres, clar, refugim curt, fem una... proposem uns formatges que han estat analitzats i han estat treballats, no és qualsevol cosa, diguem, no? I doncs aquest tipus de cinema doncs, permet també aportar mirades diferents en un moment de superproducció d'imatges gairebé seriades, homogeneïtzadores, no? Que és el que circula per les xarxes socials, pel món mediàtic, no? Hi ha molta imatge, però tota del mateix tipus, per exemple, que generen unes narratives molt concretes i que en aquest cas el cinema, diguem, treballat pot descardar, diguem, una mica i va portant a les mirades, que és el que crec que està a la base d'aquest projecte també.
Uh-huh. Y concretando un poquito más, en relación a vuestro trabajo sobre el cine árabe y del Mediterráneo, ¿qué elementos intentan poner en valor desde SODEPAU para una educación sobre el refugio y el derecho al asilo en el Mediterráneo?
Sí, doncs una mica en la línia que mencionava, no? El boom mediàtic que vam viure el 2015, que ve, diguem, el tractament sobre l'experiència de refugi ja ve de lluny, però aquell boom es va fer molt palès aquest fenomen de la imatge, com deia, homogeneïtzadora, no? Una narrativa, diguem, molt mediàtica en què la representació, diguem, hi ha una representació molt que es repeteix, que és del refugiat, no? El refugiat lligat a una persona víctima i, per tant, una persona víctima, persona que a crítica sense base política, no? És una mena de representació gairebé de vegades una mica perversa, de vegades involuntària, però que, és a dir, la proposta de SODEPAU del nostre cinema sempre és intentar, diguem, a posar sobre la taula unes mirades que diguem, David, que donen compte, diguem, de que les persones, és a dir, les etiquetes de refugiades, desborden la pròpia etiqueta, o sigui que són complexes, són agents perfectament actius, són de les seves pròpies idees, idees a més diverses i de vegades contraposades i contradictòries, com, no? Són... Llavors, és ensenyar això, no? Diguem, que hi ha tota una realitat complexa davant, que l'etiqueta del refugiat, diguem, és perillosament, diguem, claustradora. Uh-huh. I per tant, per contrarrestar-la, en definitiva, no? Per no embrollar-me, però per contrarrestar la imatge més mediatitzada, no? I uniforme d'aquesta realitat, no? I després, doncs, i relacionat amb això, és, diguem, com a instrument de presa de consciència de la pròpia població catalana, no? Per activar políticament i èticament algunes idees, no? Com per exemple, la vulneració dels drets d'asil, no? Qüestions que estan practicant a Europa des del punt de vista polític, administratiu, que són una pràctica, diguem, que vulnera sistemàticament els drets d'asil i que van activar aquesta consciència, no?
Uh-huh. Hablando de esto de activar conciencias, ¿no? Además de todas las tareas que ya has comentado que llevas a cabo en el marco del proyecto, este verano has realizado una dinamización de un cineforum en el CRAE La Salle. ¿Podrías explicarnos un poco cómo va a ir cómo fue la experiencia y qué respuesta han tenido de parte de los participantes que eran jóvenes, ¿no? De los jóvenes y las jóvenes, y también un poco qué valoración han hecho de la actividad del equipo educativo del CRAE?
Sí, aquesta experiència, clar, com has dit, no? Que es va fer el juliol, va ser una de les experiències que vam aconseguir realitzar, no? Que n'hi havia unes quantes que teníem lligades i que, no, arran de la situació, es van haver d'anul·lar o posposar, i aquesta, no, pues, allò sortosament es va poder realitzar. I llavors és un cas dins del mosaic divers d'experiències que es deriven d'aquest projecte, no? Diguem. És a dir, nosaltres abans del propi taller doncs, parlem amb el professorat i tenim un intercanvi, diguem, no? Per conèixer millor la realitat de l'alumnat que hi ha darrere de cada centre, i llavors intentem adaptar les nostres propostes a aquesta conversa, diguem, no? Llavors, en el cas concret del CRAE, no sé, és un cas... Va anar bé, però és un cas que demostra la potència justament del cinema, no? Perquè recordo que exemple, no? En l'estratègia, jo vaig començar amb el taller, en aquest cas, doncs, intentant activar els coneixements previs de l'alumnat, un alumnat que rondava doncs, els 12 anys, adolescents, que alguns d'ells havien passat per experiències migrants, etc. I vam això, no? Vam començar intentant activar aquests coneixements previs perquè qui més qui menys havia sentit a parlar de l'experiència de la qüestió del refugiat, etc. I també activar, doncs, bueno, incorporar elements de context per comprendre les pel·lícules o per ajudar, diguem, no? a seguir-les. I no va, de fet, aquesta presentació no va ser massa fluida, diguem, o sigui, no va acabar de generar una conversa, no? Estava una mica encallada la situació. I va ser en el moment de projectar les pel·lícules que es va desencallar la cosa, no? De cop als alumnes, això, no? Que suposo que per aquesta força empàtica del cinema, doncs, ostres, no? Aquí ja l'interès va fer un clic, no? I la motivació i tots aquells elements típics, no? Doncs van activar de cop, no? I llavors, tot a partir del visionat va anar molt més fluid, no? Per exemple, no? Però sí. I va anar bé.
¿Y para ti en qué contribuye hacer actividades de este tipo en contextos de estos, de educación no formal, como es un CRAE o un SPLAI o un CASAL?
Doncs ampliar experiències pròpies, no? O sigui, jo ho faria fins i tot amb, no sé, gent adulta, amb tot. O sigui, adults en el sentit més, no? Això, que és el d'avis, no portaria, si és, no? Perquè les pròpies experiències, diguem, o sigui, les històries que hi ha darrere d'aquests curtmetratges poden interpel·lar molta gent diversa, diguem. Mm-hmm. I perquè, i en aquest cas, en el cas concret dels CRAES, clar, ja estes, o sigui, aquests curtmetratges interpel·len molt fortament a alumnes o nois que, i noies que han passat experiències similars, no? I llavors, la situació concreta del CRAE, el resultat és, o sigui, el feedback és brutal, no? En el fons, poden explicar coses, poden incorporar noves, inclús, informacions a la banda d'haver visionat la projecció, no?
Sí, eso es muy importante, ¿no? También la posibilidad, lo que permite conocer, o sea, como que la empatía y lo que genera conocer estos, las historias que nos transmiten los cortometrajes, muchas veces los niños les permiten eso, conocer más a sus compañeros, porque se animan a poner ahí su voz y contar su experiencia, que les permite solamente este contexto de un debate, de estar en el marco de algo diferente, ¿no?
Sí, és això, no? També és una posada en valor d'una sèrie d'elements que no són generalment presents a l'educació. No? És a dir, ara el sistema, pel que sigui, el sistema educatiu d'aquí, doncs, ensenya una sèrie de coneixements, diguem, no? Transmet una sèrie de coneixements, i aquests coneixements són els seus valors, doncs, saber conèixer per dir-ho a Maria, no? La història de Catalunya, doncs, té un valor. Però hi ha altres coses que no es posen sobre la taula o que no es posen en valor, no? I aquí, quan tens un alumnat, sobretot divers, d'origen divers, etc., doncs la posada en valor de certs elements, no? És molt important, jo crec, no? Per això, per activar la motivació.
Sí. Nosotros desde el equipo de Teleeduca, como explicamos anteriormente, también hemos hecho dinamizaciones con alumnos de SINCASE y C de primaria y que tuvieron muy buen resultado, como pudimos comprobar por las reflexiones que acabamos de compartir en el programa de los niños y las niñas participantes. Y también nos gustaría que nos comentes un poco desde tu punto de vista como educador, ¿qué es para ti lo más importante a la hora de trabajar con los niños de primaria sobre estas temáticas?
De creixent volum, diguem, no? D'imatges que circulen, no? I d'ús més cada cop més freqüent de les xarxes socials, dels mòbils, etc. Doncs ens toca lidiar amb això i d'alguna resposta li hem de donar, no? I llavors, Refugi en Corea és una de les respostes, és una de les possibles respostes, no? Una mirada pausada, tranquil·la, treballada d'un contingut audiovisual, no? Per altra banda, en particular, la sèrie de curtmetratges que proposem, les històries que hi ha darrere d'aquests curtmetratges, també jo crec que són un bon instrument per treballar, doncs, educació emocional, per exemple, no? Per recordar l'educació emocional. És a dir, clar, en el fons, les històries d'aquests, que en el fons els protagonistes en general són tots nois i noies, infants o adolescents d'aquests curtmetratges, doncs clar, estem parlant de doncs, com gestionar la frustració, no? De somnis estroncats pel pes d'un, no sé, d'una guerra, de la necessitat de fugir de casa corrents, no? També això, la casa, no? La casa com a element que amb la pandèmia s'ha posat molt sobre la taula, no? La realitat doncs, familiar, la casa com a element, no? De convivència, d'espai també educatiu, etc. No? Hi ha una sèrie de qüestions que es posen immediatament sobre la taula, no? Ben vigent aquests curtmetratges i que especialment jo crec que a primària doncs, són molt fructífers.
¿Y qué beneficios observas tú de incorporar el audiovisual en estos debates, o sea, en debates en contextos de educación formal, en las escuelas y en los institutos?
Sí, es una mica per tot el que s'ha dit, eh? O sigui, diria que això, l'audiovisual, que té aquesta força gaire misteriosa de generar situacions d'immersió, no? I per tant d'empatia, no? I de vegades activa sense de forma... això, no? Sentida, diguem, no? No és el mateix, potser, m'estic aventurant, però hi ha altres expressions artístiques, no sé, la textual, no? Que està sempre, la qüestió del text està sempre més present al sistema educatiu, doncs això ja, com el ja activa segons quines coses amb la través del text, doncs de vegades és més difícil l'audiovisual, doncs això, no? Que ensenya, no? Mostra, no articula discurs, de vegades, darrere de l'audiovisual sempre hi ha un discurs, però, no? De vegades hi ha això, ja, aquesta cosa de mostrar situacions, sense més, no? Llavors, d'aquí, és com una, no sé, de vegades això s'activen coses que, per altra banda, és difícil, no?, de fer, jo crec. Llavors, és una raó de bé, després, per això el que he mencionat, no?, doncs, que ens toca lidiar amb l'audiovisual cada cop més, no?, i hem de fer alguna cosa, hem de aprendre nosaltres com a educadors i després d'ensenyar, si es pot i tal, doncs, a mirar de forma cada vegada més crítica les imatges, no?, saber què és una seqüència, un muntatge, les trampes, fins i tot que hi ha darrere els propis muntatges audiovisuals, no? Perquè ara, bueno, això, en fi, les xarxes socials, el món mediàtic està ple d'articulacions audiovisuals que hem d'aprendre a mirar, no? I que és un punt d'una forma molt, molt ràpida i que encara, em sembla, estem gairebé en xoc.
Sí. Bueno, y para terminar, ¿qué le dirías a los educadores y los docentes que nos están escuchando para animarlos a incorporar este tipo de recursos y en concreto toda la propuesta de Barcelona Refugi en Curt?
Sí, que els diria, home, si no estan prou animats després d'aquesta conversa, no? No, doncs els diria no, apel·lar a la seva ajuda, no? O sigui, aquest projecte és això, no? És una primera pedra. Hi ha un esforç brutal darrere aquesta primera pedra, hi ha molt treball, tres entitats darrere, amb una experiència molt llarga, etc. Però ens cal la seva participació, perquè ells són un pilar essencial, no?, de tot això. I llavors ens cal crear xarxa, hem de crear això, retorns, què els deixen amb ells, ells segurament aportaran coses que novedoses, ells trepitgen realitats, llavors, no?, és... I també amb això que ja li heu comentat vosaltres, no?, de si aquest projecte tindrà sentit, serà un èxit si aconsegueix ser transversal, diguem, no? I introduir-se de forma transversal amb diferents assignatures, matèries, etc., al sistema educatiu, no? De forma gairebé natural. Llavors, amb això cal, no? És necessari, molt necessari autoressurat. No? I res, que, bueno, en fi, jo seria aquesta crida, no? Que s'acaben d'animar.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Andreu, per acompanyar-nos i per tot el que haces per el projecte.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem d'acollir a tot el món.
Escoleta de cinema.
I ara volem compartir amb vosaltres més opinions de més participants en aquest projecte. Escoltarem a Jordi Arnal, tècnic d'educació de l'Ajuntament de Badalona, a Roser Fernández, professora de l'Institut La Riera, i a l'alumnat de primer i de segon d'ESO d'aquest centre educatiu. En el marc, com hem explicat abans, del tercer cicle de cinema i drets humans que organitza l'Ajuntament de Badalona, Vam ser allà amb el refugi en Kurt i vam tenir l'oportunitat de visitar la ciutat veïna per fer una sèrie de projeccions dinamitzades amb l'alumnat d'aquests nivells educatius de primer i segon d'ESO d'aquest centre que està cap a la zona nord de Badalona. Us hem preparat un petit reportatge amb les opinions de l'organització, el professorat i l'alumnat.
L'objectiu del cicle de cinema i drets humans és el d'apropar els nois i noies alumnes de l'educació secundària dels centres de Badalona al tema dels drets humans a través de la projecció de pel·lícules i documentals que tractin especialment sobre algun dels àmbits que considerem que són més importants. En concret, el del tema de la situació que viuen moltes persones refugiades, també els de la perspectiva de la igualtat i del feminisme i també el de les persones amb diversitat funcional i tot el que significa la inclusió.
Pedagògicament té molt de sentit. Primer perquè la visió dels curs et permet que reflexionin una mica sobre aquests temes des d'una perspectiva de la dinàmica de grup, que és una cosa que en el nostre institut potenciem força. A més, el fet de veure-ho fa que l'experiència tingui, a veure, com més impacte emocional i, per tant, que la sensibilització una mica sobre aquests temes sigui probablement més directa i més important. Per exemple, ens ha ajudat a nosaltres a treballar amb ells i posar en dubte sobretot alguns prejudicis que tenien sobre la immigració i que ho havíem comentat, per exemple, amb la professora de Socials, que havien sortit reflectits a les classes prèvies en aquesta visualització.
M'ha ensenyat coses que no sabia i m'han fet com treure més aquest espírit com de donar la meva opinió més sobre aquests temes, ja que no ho faig molt seguit, i he après moltes coses sobre diferents parts del món, bueno, més indicat a Síria, i que jo no sabia, que havia escoltat parlar d'això i no sabia res.
Que hi ha molt de rebuig social en aquestes persones i que hauríem de fer alguna cosa perquè poguessin tenir els mateixos drets que nosaltres.
A mi aquests curtmetratges m'han agradat molt, perquè a mi em sembla que són uns curtmetratges per recapacitar, que s'entén bé i tot això. I que això ens fa saber que realment el que tenim ho hem d'aprofitar-ho, perquè qualsevol dia d'aquests podríem estar en una guerra i que passés tot això i haver d'anar a un camp de refugiats.
M'ha fet com ficar-me més al paper de les persones que hi surten, per molt que sigui de veritat o mentida, de facció.
He après una mica més dels camps de refugiats i he vist coses que abans no sabia. Sabia algunes de les que he vist, però ara he après més. I he après bastantes coses i ja està.
Doncs, sincerament, jo no, sabia que la situació en aquests llocs era molt dolenta, però gràcies a això he pogut veure que realment és molt pitjor del que molts de nosaltres ens podíem pensar.
De cara al currículum, també és interessant perquè treballen les competències bàsiques no només de matèries, no sé, com t'he comentat, com la de social, sinó, per exemple, també des de la matèria de català o castellà, perquè alguns dels cursos hem treballat també des del punt de vista literari el dia després, no? En quant a construcció d'una història, etc, etc. I, evidentment, després, clar, també de cara al currículum és interessant pel que fa a les competències transversals i tot el que és educació en valors i drets humans i el que seria la matèria CIBE, que en diem nosaltres.
Bueno, a mi m'ha agradat molt l'últim, ja que tractava de com un nen que se li té només una pilota per jugar i se li va del camp de refugiats, i llavors una altra nena que fa entendre que és la filla dels policies, doncs li diuen, li intenta agafar la pilota i sense que els seus pares la vegin perquè no li diguin res, per estar amb un nen d'un camp de refugiats.
Els curtmetratges que més m'han agradat eren el primer i l'últim, però perquè el primer em va
em va fer una mica de pena això de que el noi se li va destruir l'hort i la perruqueria i també que em va fer pena també que li hagin tret el d'això per fer el punt a la mare d'un nen, i a sobre a ella li agradava fer com el punt o alguna cosa així.
El curtmetratge que més m'ha agradat ha estat l'últim, que parlava l'amistat entre un nen i una nena, perquè els pares treballen en el camp aquest i a la nena no li deixen anar a jugar amb ells perquè diuen que no podria ser una bona amistat entre un nen que no té connexió amb altra gent de fora i entre una nena que sí que va a l'escola, té amics, més social.
I per part de l'alumnat l'experiència ha sigut molt positiva, els va agradar moltíssim, ens ha donat per classes posteriors i sobretot jo crec que ha canviat la perspectiva aquesta una mica negativa que hi havia en algun sector de l'alumnat abans de... Sí, el fet de veure directament que això passava a nanos com ells i que tampoc no eren tan diferents, sinó que la diferència era un tema de coordenades geogràfiques, no? O de situació del país, va ser molt interessant.
Un dia pot ser ell, però demà pot ser tu que et passi alguna cosa d'esta i que està bé que ajudis a la gent, encara no tinguis res, però està bé que aportis alguna cosa.
Doncs que tenim que reflexionar sobre aquestes coses, que potser el món no és com creiem que és, i doncs que tenim que ajudar més a les persones, perquè potser ens queixem de coses innecessàries i no pensem en persones que ho estan passant pitjor que nosaltres.
Doncs que, com ha dit la Raquel, que moltes vegades ens queixem per coses que potser en el nostre dia són les més senzilles i que hi ha gent que ho està passant molt malament i que l'hem d'ajudar més.
La valoració que han fet els nois i noies ha estat molt positiva, també del professorat i dels centres, i també amb la satisfacció de Teleeduca i també del Servei d'Educació, perquè ha estat una feina molt, molt concentrada. Inclús ens hem adaptat i en lloc de fer aquestes projeccions en un cinema, a causa de les mesures de prevenció de la Covid-19, aquest any doncs hem fet les projeccions en comptes d'un dia per molts nois i noies, doncs s'ha fet en 6 sessions separades en el mateix centre per tal de fer-les possibles.
M'han semblat molt interessants, m'han ajudat a veure que nosaltres ens podem queixar molt, però hi ha molta gent que ho està passant molt pitjor que nosaltres i que ho afronten amb molt d'optimisme.
M'ha sorprès molt que totes les cases per dins sembla que estigui tot molt desordenat, però es veu que es guanyen la vida i és bastant bonic veure com un pare pot fer de tot per al seu fill.
Em sorprèn molt que en el primer vídeo es sorprenguin perquè creixi una planteta.
M'ha fet reflexionar sobre la gent que viu en aquests estats, que jo, per exemple, a vegades penso que vinc malament, però pensant en ells, ara penso que estic, que la meva vida és molt més bona que la d'ells.
L'any passat es va fer el passi del documental Hansa, un viatge de 1.000 passes, i aquest any hem optat per la proposta de refugi en curt a través de Teleeduca, donat que han pogut fer una preparació amb tots els alumnes i els mestres d'aquests documentals, així com també el guiatge del col·loqui pel seu major aprofitament.
Pues ha estat molt interessant i m'ha ajudat molt a reflexionar sobre les coses que tinc i el que puc tenir i els altres no poden tenir.
A mi m'han fet conscienciar-me una miqueta més que per molt que nosaltres ens vegin malament les coses, hi ha gent que està molt pitjor i es mereixen coses que nosaltres tenim.
Sobretot m'ha fet molt pensar en coses que fins ara
com que sí que ho jutjava quan parlàvem de, i es traien aquest tema, però en plan que no ho pensava durant el dia a dia i que no mai havia pensat tant en aquestes coses i m'he donat compte pues, de moltes coses que jo pensava que no estaven tan malament i de com m'he donat compte que estaven molt, molt malament.
Jo m'esperava que hi hagués com els aliments fossin altres tipus, no m'esperava que fos tot amb llauna, o sigui, m'esperava també paquets d'altres coses, però no m'esperava principalment llaunes.
Ens hem donat compte de que nosaltres tenim sort d'estar com estem ara, que estem bé, amb un hogar, amb menjar, amb tot el necessari per poder viure.
La selecció de curs també em va semblar molt interessant. Em va agradar especialment el de plantar una llar, el de les vacances forçades, sobretot va ser molt interessant. I després, el de Lila Pilota, el del final, vaig trobar que com a conclusió era perfecte, era molt emotiu i sobretot doncs, això ens permetia treballar el tema des d'un punt de vista més emocional, més crític també. Era molt bonic, fins i tot era una petita pel·lícula, molt xulo.
Ens pensàvem que els refugiats vivien en unes condicions dolentes, però realment viuen molt pitjor del que ens pensàvem i crec que hauríem de fer entre tots alguna cosa per canviar aquestes condicions de vida tan precàries en les que han de viure cada dia.
A mi m'ha sorprès molt que hi hagi una muralla al voltant dels camps de refugiats.
Que no hauria imaginat que un nen tan petit pogués treballar.
Tot i que trobaria també interessant que n'hi hagués algun, en aquest mateix sentit també, que plantegés una mica la situació en els camps de refugiats, però probablement des de la perspectiva d'un nen o d'un jove. Em sembla que potser seria força interessant també per ells.
Aquelles persones realment ho estan passant molt malament i ens estem donant compte perquè hi ha gent que encara no es dona compte de com estan vivint aquelles persones que viuen en tendes o en cabanes que s'ho passen molt malament i que no poden sortir d'estar tancats en un espai.
Veure aquests vídeos m'ha fet reflexionar sobre els camps de refugiats de Síria, perquè en els vídeos sortien les persones refugiades de Síria, que m'ha fet reflexionar perquè, clar, jo no he conegut molts camps de refugiats i ara m'heu fet veure què és un camp de refugiats i com es passa la situació.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos al llarg d'una edició més de Cinema Infants. I en especial, donem gràcies a l'Andreu Rosés per les seves aportacions. Volem acomiadar-nos convidant a tots els centres educatius de la ciutat de Barcelona a visitar el web del projecte. Recordem, www.refugiencurt.org. I, sobretot, també us convidem a inscriure-us per tenir accés complet al recurs i poder començar a fer-lo servir a les aules. Us recordem que es tracta d'una eina completament gratuïta i que nosaltres, des de l'organització de les tres entitats, Mitjans, amb Teleduca, que en forma part, Edualter i So de Pau, estem a la vostra disposició per brindar-vos el suport i l'assessorament que necessiteu per poder implementar les activitats proposades amb el vostre alumnat. Hem realitzat aquest programa l'Oriol, el David Campillo, la Matilde Molnar i jo mateixa, Carme Mayugó. Fins la propera!